Bon dia i bon Nadal a tots. Seguim amb la sèrie de podcast al voltant del Nadal i la crítica textual. Ja portem doncs, tres programes, este seria el quart. Així hi ha una manera de representació de l'Advent. Doncs anem explicant doncs, esta part de l'Evangeli que és tan curiosa i que ara el Nadal pren tanta importància com és el naixement de Jesús. I estem fent una miqueta de crítica textual i amb els elements que tenim, i en això consisteix la crítica textual també, no només textual, sinó arqueològics, també podem, ens pot ajudar a interpretar el text. Aleshores, una de les preguntes que jo em feia és com eren les cases palestines del segle I? Com era l'arquitectura? Com construïen les cases? I, per tant, en aquest Belém que representem, doncs com podrien assemblar-se les cases més a allò que en realitat va ser. Bé, no eren edificis alts, però sembla ser, pel que hi ha dit, que sí que eren cases de dues plantes. Quan avui imaginem una casa de dos pisos, el que fem és pensar en una construcció moderna. Però a la Palestina rural antiga, el que es parlava més era de cases amb dues plantes funcionals. Eren com una sola mole, una sola casa, que tenia dos nivells diferenciats. Eren de pedra, tenien un sostre pla, tenien una estança principal inferior i una cambra elevada superior que sovint era accessible per una escala interior o exterior que arribava fins a la part de dalt, és a dir, fins a la terrassa. Per tant, tindríem la terrassa o teulada, l'escala i la catàlima, que era l'estança superior per als hostes, la part, diguem-ne, noble. La sala principal era el lloc on tenien o feien la vida quotidiana i la zona baixa era on estaven els animals de nit i les menjadores, el fanne, que és el que parlàvem, que diu els evangelis, i el que no van trobar no era, com havien dit, una pandoqueion, és a dir, una fonda, que és el que és en la paràbola del bon samarità, sinó que era una catàlima, el que no trobaven, i per tant, per això van dormir, o van néixer, Nostre Senyor, en la part de baix, és a dir, en la anomenada fanne, que és on menjaven els animals. Aquesta seria una miqueta la, diguem-ne, l'estructura que tenim de la casa i que possiblement podríem també representar en algun Belém que vulgui ser així una miqueta més, més fidel. No? Per tant, la planta superior, anomenada sovint en grec catàlima, i era l'habitació de convidats, era l'espai més net i reservat, separat de la proximitat dels animals, i no era un lloc, com havíem explicat en altres capítols, adequat per a donar a llum, no? Perquè els rituals jueus tampoc ho permetien, perquè, com havien dit, doncs hi havia uns dies en els quals aquest lloc era impur i, per tant, era millor el que hem dit, la fanne. Com sabem tot això? Doncs tenim evidències arqueològiques de Cafarnaum, Corassin, Betània, Nazaret, és a dir, hi ha hagut excavacions on s'han vist com eren aquestes cases i s'ha posat al descobert que tenien dos nivells, que tenien muralles interiors amb escales i també que a la part baixa n'hi havia sitges, que són apareixen on es guardaven els cereals, una miqueta per a entendre avui en dia com si fora la nevera del temps, i les menjadores de pedra que solien estar adossades en la planta baixa. De Sitges, així a Vila-real també n'hem trobat. Recorde quan es va fer les excavacions de la plaça van aparèixer algunes, no? Doncs això seria o una cosa semblant, imagine que serien les Sitges que tenien ahir. Per tant, el model de l'Evangeli és el que és sobretot és realista i és el normal dels jueus de l'època. De fet, la mateixa escriptura, el mateix Nou Testament, ja pressuposa i ja indica aquesta arquitectura que estem dient. Per exemple, en els Fets dels Apòstols 28 diu: n'hi havia moltes llànties en el pis de dalt on estaven reunits, el pis de dalt. En Lluc 22:12 diu: ell vos mostrarà una sala gran al pis de dalt, disposada. Marc 2.4 diu, van obrir el sostre i van baixar el paralític. Per tant, hi havia un sostre i n'hi havia una part de dalt, no? I per tant, tots aquests textos que he citat doncs pressuposen terrasses, cambres elevades i accés per escales. Per tant, esta era possiblement, com dic, segons els arqueòlegs, també els arqueòlegs bíblics, la disposició de les cases com una casa on probablement va néixer Jesús. Si Maria i Josep, com pensem, estaven allotjats en una casa familiar de manera totalment normal i digna per a una família del temps, l'habitació superior, que era la catàlima, podia possiblement estar plena de gent. I per tant, el part es faria a la sala principal, a prop de la menjadora, i era l'espai habitual per a les tasques domèstiques, i això seria una situació arquitectònicament plausible, culturalment comprensible i històricament normal. Per tant, este model no és que siguin dibuixos romàntics, sinó que era el que ens indiquen també aquestes paraules gregues. Si moltes cases palestines dels temps de Jesús disposaven d'una segona planta o almenys d'una estructura amb dos nivells funcionals, doncs el que ens diu això és que no eren mansions, però sí que eren habitatges humils, ben pensats i que tenien, insistís, la planta inferior per al treball i l'animar, la planta superior per als convidats i per al descans, i això reforça decisivament la lectura segons la qual Sant Josep era un home responsable i Jesús no va néixer en un estable allà separat, sinó dins d'una casa, possiblement amb dos nivells, en l'espai inferior on hi havia la fande, la menjadora, en grec, la fande. Esta explicació, pel que he llegit, és la que és més arqueològicament correcta, bíblicament coherent i culturalment versemblant. Però, sobretot, el relat el que ens indica és una normalitat, no? I això pot ser esperar un altre capítol, és el simbolisme que els evangelistes volen donar al fet de l'encarnació. L'encarnació, la normalitat. Moltes vegades nosaltres volem viure com si fórem més que ningú, millor que ningú, i que estiguem per damunt dels altres, no? I una de les coses que a mi m'agraden dels relats evangèlics és que Déu ens ha fet a tots iguals. I també hi ha un salm, no?, que diu que els rics es queden sense res i que omple de béns els pobres, no? Aleshores, Nostre Senyor, com a pobre i humil i exemple de tots, segurament va estar ple de béns també, perquè és el que tenim també amb el missatge de l'estrella i sa llum, no?, que ens porta a un pessebre humil, però que al mateix temps ens il·lumina i ens dona sentit al que fem cada dia. Per tant, desitjar a tots els oients en aquests dies tan entranyables per a molts que tinguin doncs, un bon Nadal, que passen un temps agradable amb la família, amb la senzillesa que és estar amb els teus, però al mateix temps l'extraordinarietat que és estar amb els teus, perquè possiblement en altres moments de l'any no tenim certs moments, no?, per estar amb ells. Doncs gaudim-los, no mirem el mòbil, que el mòbil ja porta molts anys amb nosaltres, jo crec que en aquests moments molesta, deixeu-lo en una caixa i mireu-vos uns als altres i així ens il·luminarem, com aquell estel, no?, que va guiar els reis o els mags d'Orient i els va donar llum. Així que bon Nadal a tothom, a tota Vila-real i a totes les comarques que ens envolten. Moltes gràcies.